Quina cosa, estimades, creieu que els tios parlen d'amistat? Mireu, m'és bastant igual, però es nota que arriba a final de curs i que hem tocat tots els temes del dret i del revés i que ja no ens queden gaires idees. Avui parlem d'amistat masculina. Segons les noies de la redacció, és un tema molt interessant. Jo no sé ni si és un tema. Quan ja hem donat 3.000 voltes a l'amistat femenina i segurament hem acabat convenint que potser caldria deixar de parlar-ne, que sí, que les amigues ens cuiden i són el més important, però també són un mal de cap i estaria bé baixar-les una mica d'on les havíem posat. El que segur que ha quedat més que clar és que l'amistat és un tema tant o més important que les relacions de parella. N'hem parlat en podcast, se n'han escrit llibres, fins i tot hem incorporat llenguatge de teràpia per analitzar-les encara més a fons, amb resultats més o menys bons. Però avui volem saber si en això els homes heterosexuals, deixem-ho clar, també viuen més tranquils en aquest tema. És menys central per ells? Podem imaginar un Girls o un Sexe de Nova York protagonitzat per tios? No, sisplau. O potser, en el fons, seguim pensant que parlar del que sentim no és prou masculí. L'amistat femenina s'ha tractat del dret i del revés, en part perquè les dones hem sigut socialitzades per compartir els nostres sentiments, per buscar consell, per tenir confidents. Sabem que a l'amistat masculina hi ha lleialtat, tribalisme, defensa mútua, codis d'honor, aquell rotllo raríssim que porten els teus amics que no saps si s'adonen o s'odien i que no pot acabar gaire bé. Aprofito des d'aquí per recomanar-vos la sèrie DTF Sant Lluís sobre com es relacionen els homes, jeje, que en aquest cas és francament interessant. Ara bé, la sensació general és que la gràcia de l'amistat masculina és, precisament, no parlar-ne gaire. Potser part del seu secret és donar-se suport incondicional i no parlar gaire de res incòmode. Com parlen els tios de l'escola coses que els hi fan mal? Com es perdonen i giren full? Com són les amistats masculines que duren i duren? Soc Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem aquesta tertúlia sobre amistat masculina, envoltada de tios. A la punta de tot hi tenim l'Àngel Bellera, músic, escriptor i picapedrer. Benvingut, Àngel.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Al seu costat hi tenim el Xavi Daura, humorista i part del duet Venga Monjas. Benvingut, Xavi Daura.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
M'agradaria ser picapedrer, també jo.
Ja, és veritat que és una feina potser més útil que la que fem nosaltres.
La veritat que sí.
Però bueno, gràcies, Xavi. La teva també està molt bé i fas molt riure. Remi Fa, violí, habla de mi presente i també acabes de publicar el teu àlbum en solitari, Jardí Secret.
Molt bé.
Quin bon títol. Benvingut.
Gràcies.
I a la punta de tot hi tenim el Lluís Margarit, pels amics de La Torre i pels amics en general, Irieix, cantautor i també productor.
Correcte.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Mira, la primera pregunta que volia fer-vos és si el vostre millor amic és un noi o és una noia, si és que en teniu. Bé, bé.
Jo diria que és un noi, sí.
Corroboro, jo igual.
Jo crec que també és un noi, sí.
És un noi.
D'acord, tenim tema, tenim tema. I en general, diríeu que teniu més amics o més amigues?
Jo diria que tinc més amics, sí. Tot i que tinc molt bones amigues, però sí que és veritat que entre els amics hi ha com aquesta simbiosi antiga de parlar d'absurditats sense límit. I amb les amigues també, però hi ha un punt sempre més cordial, jo crec. Jo crec.
Jo estic una mica 50-50, crec. Sí.
Una miqueta d'amics, miqueta
d'amics. Una miqueta de tot, sí.
Yeah, jo també, 50-50. No sé si ho faig expressament per tenir equilibri mental, però 50-50, diria.
Jo estaria amb un 70-30, crec, més o menys.
Més tios, més amics,
sí,
que amigues.
Més amics, sí.
Vale. I quan necessiteu parlar d'alguna cosa que us afecta, d'alguna cosa important, acudiu normalment als amics o a aquestes amigues? Algun plan de que esteu tocats?
Sí, sol obrir-me als amics, també a la meva parella, que la seva vegada és amiga. I sí, hi ha un... També hi ha... Hi ha una mica com la cosa aquesta, com una miqueta el prejudici de que entre els homes igual no ens obrim tant, que en el meu cas i el cas dels meus amics jo crec que no és així. Crec que hi ha bastantes obertures.
Jo tiro també cap als amics, la veritat. Una mica, no sé si per costum, per a la llarga sempre haver-ho fet, o perquè ja al final, com que al principi també tenia molts amics homes, doncs llavors només tenia amics homes, no tenies una altra opció i acabaves doncs, pues recorrint a ells i al final t'acabes obrint.
Jo tiro cap a les dones. Depèn del tema, però en general cap a les dones. I de fet, cap a la meva germana en primer lloc, i després les meves companyes de pis.
Mira, aquí a la Torre hem parlat moltes vegades d'amistat femenina i de fet és un tema que fa molts anys que es parla i se n'han fet llibres, podcasts, videopodcasts i tot el que us pugueu imaginar. Vosaltres la primera vegada que us senteu a una taula a parlar d'amistat masculina, o sigui, a parlar d'amistat masculina, no a parlar entre vosaltres, a parlar sobre l'amistat masculina, i perquè us hi hem convidat, tampoc és que ens hagueu escrit tipus, buah, necessitem tractar aquest tema, com sí que passa amb molts temes de ties, diguem-ne.
Venint cap aquí pensava, jo crec que jo he fet tota una carrera basada en l'amistat masculina, perquè ara, de fet, estem fent 20 anys de Venga Monjas. No sé si hem parlat tant sobre l'amistat masculina, però sí que hem fomentat una carrera sencera.
Nosaltres també, amb Vladimir Presente, que som 5 tios, sí. Fent músic, però sent amics en primer lloc. Al principi érem amics i després hem treballat junts. Sempre és complicat treballar amb amics. I hem fet, no es deia teràpia, però era teràpia de grup. Perquè després de molts anys...
Amb una terapeuta o entre vosaltres?
Amb dos terapeutes.
Ah, uau.
Amb dos dones ens hem sent a una taula i hem parlat de molts temes, però sobretot de comunicació entre tios.
Hòstia.
I ha sigut molt guai, ha sigut molt intensiu.
Aquest nivell em sembla superpro.
Sí, sí.
Això l'Esteban
sí.
I jo no ho havíem ni plantejat.
No, ha sigut
una teràpia de parella.
M'ha quedat una bona idea.
Sí, és que estàvem una mica estancats amb alguns temes de comunicació i el Blai va per tenir la idea...
Què és el que més us costava?
Bueno, 5 persones treballant junts en amics, surten molts temes com la justícia, la comunicació, qui fa qui, i en, bueno, en com gestionar 5 opinions diverses sobre qualsevol tema. Uh-huh. I com acceptar que la teva opinió no serà potser la bona. Uh-huh.
Mira, Remi, em quedo amb tu i amb la teva història, perquè jo pel que tinc entès, tu vas néixer a una família que eren 4 germanes i tu, és una família de noies. La teva infantesa la vas passar a París,
sí.
Però la majoria dels teus amics eren nois, eren tius.
Sí.
Com va ser la relació amb els amics a París? Com la recordes? Què fèieu? De què parlàveu?
Jo, amb els seus amics de París, de jove, de bastant jove, recordo només 3 coses. Alcohol, esports i parlar al Senyor dels Anells.
Mm-hmm.
Sí, només això, és res profund. I
donava de sí, El Senyor dels Anells donava de sí.
És que era increïble. Si cada vegada hem quedat a casa meva, hem begut vodka, moltíssima vodka, i hem parlat del Senyor dels Anells. La pregunta principal era quin és el heroi principal, realment. I hores i hores sobre això.
Després vas anar a viure a Berlín.
Sí.
Aquí eres una mica més gran. Aquí canvien la relació amb els amics? Com eren els amics d'allà i de què parlàvem?
Bueno, canviar també perquè canvia el país i encara hi ha unes diferents culturals entre els dos països. Ahir vaig estudiar filosofia, llavors, de cop, els meus amics eren filòsofs alemanys, que wow. Són gent molt agradable, però hi parlen bastant, però no parlen de sentiments, parlen de Kant i Heidegger. Llavors, tampoc hem parlat de sentiments, però tampoc hem parlat del Senyor dels Anells.
Una petita avançadeta.
S'ha acabat.
Vale. Pel que sé, tu tens ja com una història amb un amic teu, una trobada a Berlín, on us trobeu a Berlín, que és com bastant simptomàtica del tema que estem parlant avui. Ens podries explicar què va passar i per què se t'ha quedat gravada?
No, és un amic alemany que m'ha visitat aquí a Barcelona una setmana.
O sigui, un amic de Berlín,
sí.
D'aquests amics que vas conèixer allà, et ve a visitar a Barcelona
una
setmana.
Sí, vale. Sí. I que no és el pitjor, no ha estudiat filosofia, però igualment una setmana junts parlant de tots i quan va tornar a Berlín, una amiga m'ha dit que ho havia deixat amb la seva núvia, però no m'ho havia dit. Una setmana sencera.
Vale. O sigui, ell va venir una setmana sencera a veure,
sí.
Ho havia deixat amb la nòvia, i pel que sigui, no va sortir el tema.
Dormint al meu llit, parlant de tot, bevent vodka, no hem parlat de la seva exnòvia.
Aquest tema no va sortir.
No, i no ho entenc.
Jo tampoc ho entenc.
I mira que no és el pitjor, No és el pitjor.
Vale, no ho entens, però... Has arribat a alguna conclusió? És que, clar, jo no entenc com es pot viure amb això.
Bueno,
i no dir-ho.
Jo, després, li he enviat un emoji un dels pitjors emojis que tinc.
Quin emoji era?
No puc dir. Però sí, i després m'ha dit, sí, és veritat, és veritat. Però quin, bueno, què ens costa? Ens costa trencar el gel i ja està, ens costa.
Em diries que és, o sigui, vale, us costa trencar el gel, però més enllà d'això, què creus que li feia por, què creus que li incomodava de treure aquest tema?
Jo crec que obrir-se, obrir el meló emocional, també, bueno, viu a Berlín i llavors no ens veiem molt i potser no volia entrar en un estat de crisi i de làcrimes sent amb mi, potser, saps?
Volia
passar-s'ho bé.
Passar-s'ho bé i ja està. Sí. També dic que en una setmana pots comentar una estona i després passar-t'ho bé, també. Però, bueno, pel que sigui, no us va voler
donar el tema. Jo crec que sí.
Vale. Això que ell explica, a vosaltres us sona o ressona d'alguna manera? Creieu que els homes en general us fa por mostrar la vulnerabilitat entre vosaltres? Tu deies que no abans, ara ens ho expliques, sí. Però vosaltres què...
Sí. Jo crec que
una cosa...
Sí, jo crec que hi ha una cosa que és que... O sigui, tu pots tenir moltes amistats i hi ha unes amistats amb les que pots estar com ficar-te més sensible i parlar de ficar-te més vulnerable... i altres amistats amb les que queda simplement per ficar l'encefaloplano i dedicar-te a pues, això que deia ell.
Però encara que t'hagi passat una cosa de pes com és una ruptura, no et dic que potser hagis estat aprofundint i parlant-ne durant 10 hores, però comentar-ho...
Sí. Ah, comentar-ho, sí, però potser... Sí, jo què sé, amb aquests amics potser més encefaloplano, potser ho comentes per sobre perquè ja ho has comentat, o perquè saps que després ja ho comentaràs amb l'amic...
que toca.
Que toca, o... sí, i després pues, et dediques a això, com a fer el subnormal i també això és alliberador, de certa manera, com poder no dedicar-li espai... sí, crec que també hi ha com aquesta cosa de poder evadir-te... Sí, no sé, almenys jo tinc aquesta capacitat de... Bueno, almenys, és que no m'han passat desgràcies molt fortes, gràcies a... Bueno, però vull dir que ja no sé, jo crec que...
Hi ha la capacitat d'evadir-se i de desconnectar.
Correcte.
No és que estiguis en un lloc i sentis com que et crema alguna cosa dins quan no estàs bé, o sigui, pots fer el... apagar l'interruptor.
Exacte, sí.
Vosaltres?
Sí, o sigui, jo em reconec molt en el que estan dient. És el matís, jo crec que és, que no és que estigui, com si diguéssim, prohibit o que sigui un tema tabú obrir-se o... mostrar-se vulnerable, explicant algun problema, sinó que és més que res una cosa intuïtiva de ara no em ve de gust o ara estic aquí fent... O sigui, passant-m'ho bé o fent el burro. Però sí que és veritat, jo soc molt partidari d'explicar problemes i després fer el burro. Vull dir que no és...
Són compatibles les dues coses.
I crec que els meus millors amics som, vamos, o sigui, sobradament capaços de
entrar.
De pilotar aquests terrenys sense grans drames i no passa res. Inclús poder treure-li ferro fent alguna conya sobre això. Jo me'n recordo de quan em va deixar la meva primera nòvia fa molts anys, vaig quedar amb el Miguel Noguera, que el Miguel Noguera ja és una altra lliga, perquè ja és com una espècie de superdotat de no parar de fer bromes, que a vegades també pot ser una miqueta problemàtic, perquè allà sí que costa ficar...
Entrar la vulnerabilitat.
I estava jo, amb la meva primera ruptura, fet una merda, i li vaig explicar, i em va dir, i per això t'has tallat el cabell d'aquesta manera, no? Algo així com... Que de sobte em va semblar una falta de respecte superheavy, de dir, hòstia, però de què vas? Però després, més tard, vaig pensar, pues, crec que m'ajuda, en certa manera, poder fer una conya sobre el que m'està passant, perquè potser no és tan greu, potser és una cosa normal que li passa a tothom, vull dir, no he de ser el centre del drama.
Bueno, clar, és una manera de que existeixi el dolor, però també poder-ne sortir.
Clar,
entrada i sortida, entrada i sortida, desdramatitzar.
Sí.
Àngel, en el teu cas, que veig que vas dir sí.
Doncs mira, jo vaig donar-me compte que el llenguatge que teníem quasi bé tots a les meves amistats era l'humor. En plan, de que sempre... O sigui, a la primera interacció com la última era tot a través de conyes, de tal, inclús tant amb bones amistats com en interaccions amb tios random. La típica conya de... no sé què...
Quina típica conya.
Què et diria jo? De que per intentar ser una mica més amic et fots una hòstia increïble i de cop et mira una noia pensant tu que s'acaba de rebentar viu aquest tio. I l'altre...
Sí, no s'acaba d'entendre mai si us odieu o si us estimeu.
Clar, jo he vist que és això, que és el fil conductor de tot és l'humor. Llavors, què passa? Que de tant en tant, quan ja, o sigui, quan s'acaba l'humor, també llavors surt tot a xorro. O sigui, perquè de cop no has vist plorar el teu amic amb sa vida i de cop s'acaba el tema de conversa, et quedes mirant i de cop veus que es desmorona i dius, què acaba de passar? En plan, te'l quedes mirant, en plan, però per què? És perquè jo intueixo que com que a vegades s'estira massa aquest fil, llavors després surt tot a...
Clar, vull dir, l'humor és veritat que és una bona via també per sortir i per evadir-se, però també tapa moltes coses.
Exacte.
I és una manera de no entrar, diguem-ne, és com una tirita. Lluís, vaig amb tu. Jo, pel que sé, tu tens com dos grans grups d'amics masculins, diguem-ne, que són com els de Granollers, els de tota la vida, i els de Barcelona. Són grups diferents, com són els uns i els altres, i sobretot també els de Barcelona, que entenc que són com aquests més escollits, no? els que fas una altra etapa de la vida, no com els de tota la vida, no com els que has conegut a l'escola, etc. Suposo que per aquí. Ha canviat una mica més, ha evolucionat la cosa entre els codis, la manera de relacionar-los? Amb uns es parla més d'emocions que d'altres, o no?
Sí, o sigui, a mi el que m'ha passat és això, com que els amics del col·le tota la vida potser tendeixen a ser més conservadors en alguns aspectes, i jo amb els anys doncs, m'he anat juntant amb gent amb inquietuds més artístiques o més creatives, i al final doncs, he sentit que tenia més coses en comú, doncs, amb gent del món artístic, potser, i he acabat anant més, he acabat fent com la meva vida a Barcelona, com amb aquest entorn en el que puc compartir com això, concerts o no sé, com coses, o sigui, plans culturals o coses així. I...
Però en l'emocional, més enllà del que tu puguis compartir com a nivell d'oci, en el dia a dia o d'interessos en comú, en l'emocional canvia?
Clar, és que en l'emocional ja veig els meus amics del col·le tota la vida en ambients com d'oci, aleshores hi ha poca cosa emocional, perquè ja sempre ens veiem en ambients així, i quan haig de parlar les meves emocions ja ho faig amb el meu ambient més comú. Que...
O sigui, el de Barcelona.
El de Barcelona.
Sí, amb el de Barcelona sí que hi ha com un plus de profunditat, diríem.
Correcte, sí.
Els de tota la vida és com que s'ha quedat en una cosa més superficial.
Exacte, sí, perquè és això, perquè és això, ja no concedeixo tant en l'àmbit del dia a dia i concedeixo més en plans d'oci, i quan ens veiem, doncs, no sé, com molt parlem de la feina, del que estic fent i el que no, i no sé què, no sé quantos, però no tenim... Però bueno, després també, un dels meus millors amics és un d'aquest grup, que és el Ramon, que per exemple m'encanta anar a jugar al Fortnite a casa seva, i sí que en aquest moment doncs, podem parlar de sentiments i de com...
El Fortnite és una mica el que dona ambient, no? La situació.
Exacte.
Vale, vale. I establiu relacions diferents entre amigues i amics? Maneres diferents de comunicar-vos i d'expressar-vos.
Jo crec que involuntàriament sí. I sí, a veure, hi ha alguna amiga amb la que tinc molta relació de la tonteria i de la xorrada. Bueno, i de fet, és que també, clar, és que no, sense voler no fico a la meva parella en el mateix sac, però sí que sí, ella és una gran amiga, potser seria, clar, la meva millor amiga, realment. I amb ella... la majoria del temps estem fent el burro. Estem fent veus, estem inventant-nos gilipollades i tal. I, desgraciadament, com convivim, hem de parlar de coses serioses. També. Però ojalà no, ojalà fos sense parar.
Només. Vosaltres establiu relacions diferents entre amics i amigues? Tu, Remi?
Jo diria que potser sí. Jo crec que, no sé què tal vosaltres, però amb nois... moltes vegades creiem com a grup i amb noies menys. Com
clar.
Faig un cafè, però amb noies sempre aquesta energia de creem un grup per fer esports, per mirar esports, per veure alguna cosa o fer una excursió. Llavors, clar, tenim poc temps de face to face.
En canvi, amb una amiga sí que sol ser més individual. Però això és també perquè amb una amiga fomenta més el moment de parlar i de la intimitat i amb els amics,
parlar, no? Sí. Ho vaig comentar amb la meva companya de pis i hem pensat que també això té raïces del pati del col·le, que crec que al pati hi ha les noies estan al banc parlant
les
i nosaltres,
sí.
En general, estem fent spouts o pegant-nos, però...
Totalment. Jo, de fet, remeto molt al pati quan penso en la meva manera d'entendre relacions socials, i en el pati jo era dels que no jugaven a futbol, però fèiem jocs com fet i amagar o Sí, com jocs d'aquests una miqueta entre estratègics i una mica d'inventar-te la teva pròpia aventura. I jo això és una cosa que en la meva manera de crear o d'expressar-me sempre crec que, sense voler, estic intentant tornar al joc tot el rato. Com a, hi hagi bueno, certes normes i que hi hagi com aquesta...
És que a més una sensació que sempre també tenim les noies, que com totes nosaltres recordem que tu sorties al pati i hi havia tot el pati, tot el pati. Perquè els nois poguéssiu jugar, córrer, sí. Ocupar l'espai, tenir el camp de futbol, fer 30 partits, futbol, bàsquet, tal, i nosaltres ens quedàvem els ragonets, doncs què hem de fer, juntar-nos i parlar, sí. Que tampoc teníem espai per fer massa cosa més. Llavors crec que això també ha marcat molt doncs, aquesta manera de relacionar-nos. Tu, Àngel, com ho has viscut, això?
A mi em passa bastant que, suposo, per tot això, per el que vas aprenent des de petit, que amb els amics és com que sempre estic fent conyes i bastant bèsties, bueno, també perquè són bastant bastrus i els meus amics també, però per dir alguna cosa no se m'acudiria fer-li un mortadelo a una amiga, perquè no tinc...
Com explica'm les... això del mortadelo. Home,
no, perquè no tinc...
Què coi és un mortadelo?
Ja estem parlant d'un altre tema, llavors.
Clar.
Què és un mortadelo?
És una broma que és quan estàs dormint o tal, et planten els ous aquí, a la front.
Per favor.
Clar, són bromes no que no tens tan poc el... a l'ambient com per fer-ho amb una amiga o tal,
no,
confiança humorística tan bèstia. Amb alguna parella sí que ho he fet de conya, perquè ja acabes tenint la
deixat,
confiança.
T'ha deixat, suposo.
Que, sí. Clar, però costaria més, en canvi, amb un amic meu, és que crec que no tinc cap amic que no li podria fer per dir alguna
cosa. A tots els amics els hi podries fer mortadelo.
Clar, això...
Sí, tu, aquí, notes, aquí és on notes la diferència entre l'amistat femenina i l'amistat masculina. L'accés als mortadelos.
Bueno...
És l'amistat del Picapadre. El tota la vida.
El baròmetre és, et puc fer mortadelo o no? Llavors, a partir d'aquí, com que vinc, som... Mira, nosaltres a la redacció tenim una teoria, que és que precisament la superficialitat en l'amistat masculina, és a dir, no entres sempre en els terrenys profuns, etc, perquè ja us avanço que normalment les ties, quan quedem entre nosaltres, és més hardcore que una sessió de teràpia, o sigui, quan quedem és gairebé el psicòleg. Per això ho comparo, vull dir, no dic que les vostres siguin superficials, però des de luego són més superficials, segur, que tenim la majoria de ties. Doncs precisament aquesta superficialitat en l'amistat masculina és el que la fa forta. És la clau de l'èxit. És el que fa que perduri en el temps. Aquí, i esteu d'acord en això?
Absolutament.
El meu perruquer també va dir això. L'he parlat també amb el meu perruquer. És l'única persona que directament va dir coses positives sobre l'amistat masculina. I també m'ha quitat un peix una mica. Sí. I va dir això, va dir que com és més directa i més ligera,
pues
pots poden passar 10 anys amb un amic i no passa nada, i després tornes a veure-lo una cervesa i ets amic com sempre. Mm-hmm. Pot ser perquè mai has entrat en la profunditat. I llavors pot passar el temps i no s'acaba l'amistat.
Mm-hmm. Sí, la senzillesa no radica amb la simplicitat al final. En plan, jo veig molt que els homes et basem bastant més en fets que paraules, en aquest sentit. I això també té un pes molt important a l'hora d'haver fet tantes hores junts. També, vull dir, encara que no ho verbalitzis, també cal bastant més fort molts cops un acte que unes paraules, en aquest sentit.
Vosaltres què en penseu d'això de la superficialitat que ajuda a mantenir l'amistat?
A mi un descobriment que vaig fer als 30, 30 pocs, que em va relaxar moltíssim, va ser aquesta cosa de... Quan algun amic marxa a viure fora, per feina, per el que sigui, que t'agafa aquesta pena de dir, hòstia, ara ja no el veuré. Em va relaxar moltíssim sentir que... O sigui, tenir la certesa de que al cap de... Poden passar 5 anys, 10 anys, tornes a seure amb aquell amic i agafeu la conya... que havia quedat l'últim dia, saps? Com, sí, com que agafes la conya exactament com al mateix moment on la veu deixar i després ja més endavant es pot parlar del que vulguis, però la tonteria segueix allà, intacta. O sigui, per mi seria raro que no fos així. I això per mi em relaxa moltíssim.
No, jo crec que t'han dit molt més això, evitar el conflicte, i crec que és part de...
De la gràcia.
Sí. Vull dir, crec que fa que les coses siguin molt més duraderes. Com es diu en català?
Sí,
ho he dit bé. No ho he dit. Bueno, és igual. Sí, crec que evitar el conflicte fa que... Com?
Duradores, és igual.
No, això d'evitar el conflicte, que crec que fa que... Sí que potser crea amistats més superficials, però bueno, crec que has de saber quan entrar en la en matèria i quan no, i quan evitar el conflicte, tot i que, no sé, crec que tendim més a evitar el conflicte i està bé també, no? Com,
crec que i ojo també en confondre la superficialitat de la conversa amb no poder... O sigui, quan s'estan parlant de tonteries, a vegades es poden tocar temes importants precisament gràcies a la tonteria o, saps? Vull dir que no tot ha de ser blanc o negre, que hi ha maneres d'arribar a punts molt profuns a través de l'humor absurd.
Però això és perquè fa por parlar, dir les coses pel seu nom?
A mi no, però bueno, no sé.
Àngel, vaig amb tu.
Vale.
Tu vas créixer amb un cosí 10 anys més gran que tu.
Sí, correcte.
Jo, pel que sé, aquest va ser com el teu primer... o de les primeres coses que recordes en referència a l'amistat masculina, perquè ella et va explicar quins eren els codis de l'amistat entre homes. Com es podia ser un home amic funcional?
Sí, bàsicament.
Quins eren aquests codis en aquell moment?
Me'ls va dir més...
Te'n recordes algun?
Sí, i òbviament tampoc va ser verbal, vull dir, va ser aprenentatge tot a vista i també en veure totes les experiències que anava escoltant o anava visquent al voltant, perquè era com... Tia, en plan, això és el que m'espera, eh? En plan, uau. En plan, recordo d'una anècdota molt bèstia, perquè jo encara no sabia a què es referia, i m'explicava que... Bueno, ho vaig sentir que ho parlava a casa, i va dir... hòstia, perquè avui he anat així més arreglat o més tal, no sé què, a l'equip de futbol, jugava a futbol, m'han dit maricón o tal per anar vestit de tal manera o tal després, però després a l'hora de tornar a casa amb el mateix bus, els mateixos que entenc que eren els machos alfa d'aquest grupillo i tal, estaven al final del bus fent-se un timor holandès.
Que és bàsicament... M'hauràs d'ubicar també molt el timor holandès.
Bàsicament s'estaven masturbant entre ells, amb la mà de l'altre. I vaig pensar... Com?
Wow. Això és el que porta terminologia a la taula, eh?
Tia.
Sí, bàsicament.
Real shit, eh?
Aquí a la taulet, com pots comprovar, tinc apuntat.
No, ensenyem això. Galleta, timon holandès...
Són coses que a mi m'arribaven i jo no sabia ni el que era tot això. Jo era un xaval de 10 anys, de 11...
I tu ja veies que es contradeien, aquests xavals.
Clar. A mi m'entraven contradiccions constantment. Era com del pal, buah, aquest li fan bullying com per ser... homosexual, però a la vegada estan fent l'acte més homosexual que he sabut fins al moment. Llavors jo no entenia absolutament res. Llavors...
Recordes alguns d'aquests altres codis? Hòstia. O coses que veies?
Sí, o basar-ho tot amb... Com es diu? Amb bastanta agressivitat, en plan, molt gratuïta. En plan, jo em flipo... O sigui, com més amic eres, més drets tenies de fotre-li una colleja ben parida al teu amic. Jo pensava, però en teoria no l'has de protegir, saps? Era com tot el rato estímuls contraris.
I a tu, i tu ja tenies 10 anys i anaves veient això i anaves dient això és el que m'espera i no em ve gaire de gust.
Clar, jo no vull que el meu millor amic em vagi fotent collejes fins que se'm quedi el coll vermell.
Xavi i Remi, abans heu parlat de treballar amb amics, perquè tu tens un grup d'amics, bàsicament, i tu tens Venga Monjas, heu dit que l'experiència en general havia sigut positiva. Tot i això, entenc que no sempre ha sigut fàcil. Quan heu treballat amb amics, quins han sigut els principals conflictes amb els que us heu trobat?
Bueno, l'Esteban i jo, al començar amb 20 anys, és una, entre els 20 i els 25, inclús més endavant... són anys que bull molt el tema de, bueno, que encara no acabes de conèixer-te tu mateix realment i et penses que sí, però no. I bull molt el tema de l'ego. Llavors, amb el fet de treballar davant de les càmeres i de treballar aportant idees o acudits que necessiten una reacció del públic també i tal, a vegades hi havia com aquestes coses una mica territorials de dir, no, aquesta broma necessito que estigui... O sigui, la vull defensar fins a la mort.
Dependència emocional de les pròpies bromes.
Bueno, una cosa és, bueno, crec que passa amb qualsevol cosa creativa, no? Que de sobte et poses com molt... Com, saps? Com de...
Ego.
De vull, sí. Això és el meu i vull que estigui. I a vegades hi havia xocs d'aquests que, passats els anys, mirem enrere i diem, quant de temps hem perdut amb això? Perquè després, al final, tires endavant i tot acaba encaixant, més o menys, i inclús passa molt lo de veure bromes per les quals tu vas lluitar molt i dius, me cago en nena, però si és la pitjor de totes. Saps com un rotllo? Això és com que aquí estava anant de llest moltíssim, saps? Com...
I era bastant ridiculet.
Sí, sí. I jo recordo bastant això, ja, d'haver-hi una miqueta de... Joder.
De galls,
sí,
d'ego.
Però ja et dic, gràcies a aquests xocs i aquestes discussions,
ara la gestió,
anem avançant.
Clar.
I jo recordo arribar als 30 com amb una consciència de dir, hòstia, que a gust que estic de no haver-me de preocupar d'aquestes tonteries i a més, saps? Uh-huh. I això ho agraeixo molt al nostre procés.
Vosaltres també heu tingut problemes d'egos?
D'egos,
de música,
sí.
Perquè homes, músics, artistes...
Sí, i també ego és una... És algo molt, molt actual i, uh-huh, i universal.
Sí.
I jo crec que, no sé, potser no ha sigut el mateix procés. Hem tocat durant anys sense que sigui en cap sentit professional. Llavors, durant tots aquests anys, no hem tingut molt problemes d'ego perquè tocàvem com sortia. Jo tocava el violí aquí en el rinco, el Pol la guitarra allà i Max cantant, no sé què, jo no entenia res. En aquest rinco, i jo en el blat també. Durant anys, cap problema. I després, quan va pujar la pressió una mica per, bueno, l'èxit o, bueno, quan va començar a funcionar, sí que van sortir uns problemes d'opinions. Cinc opinions, i clar, abans no era un problema, però de cop era un problema, i crec que és perquè teníem por, al fons, de fracassar. Abans tenia la camisa, aquesta. Però de fracassar, llavors, et radicalitzes una mica en la teva opinió, perquè penses, jo tinc raó, sé el que faig, sé el que tenim de fer. Però abans també era el mateix i no era un problema. I de cop amb la pressió, pues, mata tot.
Exacte, aquesta seguretat de això jo sé, sí, que és el correcte, i després dius, no.
No,
potser ho és o potser no.
Yeah.
Però acceptar que no saps si tens raó o no és del més alliberador que pot haver.
I heu competit per amors entre amics? Si us agrada la mateixa noia, com es gestionen aquestes coses?
Jo recordo una vegada, fa molts anys, una noia que ens va dir de quedar, o sigui, em va dir de quedar una noia que, com de Facebook, no sé, em va dir de quedar i paral·lelament a l'Esteban també. I quan ens vam donar compte va ser com... Cago en dena. Saps com? Què cony? I allò no em va agradar gaire. Va ser com...
I no vau quedar cap dels dos?
Crec que vam quedar els dos.
Vale.
I, bueno, després...
No, però vull dir que al final era una tonteria, això no va anar més lluny, però recordo, crec que ho recordo perquè és l'únic moment que recordo com, mm-hmm, realment com un roce de dir, mm-hmm, no m'agrada aquesta cosa.
I vosaltres, habla de mi presente.
A veure, no vull entrar, però a vegades si no entro no és divertit, no?
Mm-hmm. Estic d'acord.
Yeah. No, va passar una mica amb el Pau, amb el guitarrista, perquè és veritat que Pau i jo... ens parecen una mica, nos parecemos un poco, i també hem passat tant de temps junts que hem fusionat una mica en la mateixa persona en algun sentit. Llavors, els gustos també i la gent amb qui quedes. Llavors, arriba el moment de no saps si realment ets Remi o ets Pau i qui t'agrada. I... Així que va passar.
I es va gestionar.
Es va gestionar molt bé, Pau, molt ben fet. No. Ja, no hem tingut cap problema major, però petit. De fet, hem quedat el dijous per parlar.
En sèrio? Per parlar d'aquest tema?
No, no, no.
Això t'ha llegit, perquè em queda molt bé que
no. Dijous. No,
per parlar d'això.
Sí, sempre quedem per jugar al billard. Bueno, era una sorpresa, però s'emetrà després del, sí, billard, així que tot bé. Sí, em queda per... Sí, parlem molt bé jugant al billard. Nosaltres dos.
Vale. Sí. És un lloc allà.
Si voleu venir, voleu venir el dijous.
Ja ets Fortnite i tu billar. I què té el billar que et dona com aquest clima de...
Bé, hi ha alguna... És com a l'esport d'adults, saps? Són dos equips, som enemics, hem de jugar una contra l'altra, però també és billar, saps? No ens matarem per un partit, uh-huh, de billar.
Molt bé.
A Fortnite sí que us mateu,
eh? No, però anem junts.
Sempre... Aneu junts.
Ah, sí. Supermaco. Mira, hi ha una cosa que he comentat a vegades amb amics, que a diferència de les ties, crec que les ties, quan hi ha un conflicte, s'aborda i es parla, a vegades es tanca, però a vegades no es tanca. S'ha quedat com allà i potser s'ha d'obrir 50 vegades més i bueno, anem allà. Bueno, val. Vosaltres, els tios, en canvi, hi ha hagut tios amb els que he parlat i tal, i m'han dit com... Nosaltres parlem com dels conflictes i es dona com per entendre... O sigui, hi ha un moment on, sense dir-se, dues persones entenen que el conflicte ja està resolt. Mm. I que allò ja està. A vosaltres us passa? Sentiu... Quan sentiu que un problema amb un amic està resolt?
Jo crec que sóc molt insegur en aquest aspecte i necessito diverses confirmacions. De,
està bé, no?
Dir, però està tot bé, no? Però
està tancadet,
llavors
això.
Està clar, no? Vale. Mm.
Pot ser el contacte corporal, no? L'abraçada.
Mm. Potser sí. Potser si ens fotem una bona abraçada.
O el timón holandès. El timón holandès.
El timón holandès és el que sempre marca la diferència. Per tu?
A mi em passa que tinc com un problema amb algun amic, és com... Com que acostuma a ser un pico tan alt molts cops de sensibilitat, és com t'acolloneixes tant que dius... Fa, perdó, és que no hi crec, conya. T'acabes abraçant al moment, en plan, ho resolem molt al moment.
Masses emocions.
Sí, molts cops fas això. De...
Sobrepassat d'emocions i dius, bueno, va baixar el tema, ja està, ja ho hem parlat.
Clar, és com m'ha sobrepassat enfadar-me en tu. En plan, t'estimo massa, no? Pues ja està.
Ja està.
Ja està.
Ja està. Lluís... Tu tens parella, que és una noia.
Sí.
Crec que t'has fixat en com viu ella l'amistat respecte a com la vius tu? O perceps les... Quines diferències veus en com viu ella l'amistat a diferència de tu, per exemple?
Jo crec que... Bueno, una mica el que comentàvem abans, com aquesta cosa de que crec que ella ho viu amb una sensibilitat molt més intensa que la meva. En plan... Bueno, jo ara que deia això, sí, jo crec que tendeixo a no enfadar-me gairebé mai amb ningú. En plan, sóc... bueno, no sé, crec que m'enfado poc. O sigui, ara no recordo l'última vegada que m'enfadat amb un amic.
Uau, jo
recordo una abraçada per demanar disculpes. Això, o sigui, com que sento que ella viu les amistats d'una manera molt més... amb una sensibilitat molt més intensa que la meva, cosa que fa que les seves amistats bueno, tinguin uns alt i baixos que les meves no tenen perquè són molt més planes, no? I és una mica això, jo... Envejo molt a ella com aquesta cosa que té com de viure-ho tot amb un sentiment com tan fort i... No sé, o sigui, ho admiro. I...
T'agradaria connectar més amb aquestes emocions?
Sí, ho intento, també. Intento fer aquest exercici, però és que... Però em costa aplicar-ho al meu dia a dia, perquè estic molt bé com estic i és això, que tampoc és una cosa exagerada d'evitar el conflicte tot el rato, però sí que tendeixo a no...
Estàs tranquil.
Sí, bastant. Sí, sí.
Volem intensitat, però al final guanya la tranquil·litat.
Exacte, sí, sí. Sí.
Vull dir, això pues és que,
sí. Inclús ahir pensava, o sigui, jo de tant en tant jugo a futbol i soc, sí, soc bastant dolent perquè tinc una personalitat en la que inclús evito el conflicte en el futbol i no m'agrada el contacte físic, en plan, a la que em van a fer una falta ja...
No. Estàs a punt de marcar un gol i dius no.
Sí, sí, t'ho vaig passar ràpid i d'això.
No te quiero en mi equipo.
No sé com tinc equip, la veritat.
I escolteu, heu viscut ruptures d'amistat? Amics amb els que
sí,
heu trencat?
Sí, encara que no és una ruptura com a tal.
Simplement s'ha mort
sí,
la comunicació.
Sí, és com que la vas ofegant.
I en aquests casos prefereixes
no.
Deixar-ho morir que no tenir la conversa,
és més,
no?
Sí, com un rotllo de dir, mira, segurament és, ja ve d'una cosa que no ens veiem molt sovint, però cada cop ens veurem menys i al final és com, bueno, mira.
Vosaltres heu tingut ruptures d'amistat?
Jo crec que això és l'amistat en general, també, no?
Clar.
És, com, és el vol a l'amistat, comparar-ho amb la relació d'amor. És que no has de fer una ruptura oficial.
Clar.
Només et deixes anar una mica d'agosting i s'ha acabat.
És bo o és dolent? Tu has dit és el bo, eh? Però a vegades també és com...
Té coses bones i té coses males. Clar, és una mica lleig també. Et despertes un any després i et adones que no has quedat amb el teu amic durant un any i que s'ha acabat. I et poses una mica trista però no fas res.
Sí,
només amb un amic li vaig dir una vegada que necessitava distància, vaig fer el clàssic de necessito el meu temps. I ho vam fer una mica de distància uns mesos i després vam tornar.
I va ser millor?
Un part de billard i va ser molt millor. Mm-hmm.
Sí. Vosaltres heu trencat amb amics?
A mi em passa igual que ell, el veus partir, marxar a poc a poc, es va ofegant amb el temps i ahir simplement així. La veritat és que ho he vist igual. Sí.
Tu, clar, no evites el conflicte, no, però sí que...
No, però sí que un cop per culpa meva... O sigui, un amic meu em va demanar com distància. Bueno, distància, em va fer un parrafote.
Tu vas demanar tu, eh?
Em va demanar a mi, sí, era perquè...
Jo. No sé.
Ell ets tu, no?
No, o sigui, vaig... O sigui, estàvem fent un curt I ell era el coguionista. I bueno, va passar que... O sigui, jo et diré la meva versió. Com el, o sigui, ell se'n va entendre una mica el guió, que encara no està acabat, i va entrar com una... Vaig agafar una tercera persona que acabés el guió. Aleshores, això li va sentar fatal, perquè era com el seu projecte final de grau, no sé què.
Egos.
Bueno, jo no, el tema no, creatiu... no vull tornar a tallar amb l'amistat aquesta.
És molt delicat, eh?
Però bueno, és igual, que sí, que em va fer un escrit molt extens de que volia... O sigui, que li havia sentat fatal, no sé què, i que... Això...
Per WhatsApp, no hem quedat per parlar-ho?
No. Bueno, sí que es va anar parlant, però sí, el missatge gros va ser per WhatsApp. I res, sí, vam estar un temps com de distància, fins que, mica en mica, es va anar ajuntant, ens vam anar ajuntant i ens vam fer aquesta abraçada que comentàvem abans, i jo crec que està... Bueno,
sí, de fet... Sí, la versió de físic?
Sí, va ser una... Sí, però és veritat que és amb una mica amb el que la comunicació brinda una mica per la seva ausència, aleshores... A vegades surten un dia fent una carbonara, també. O sigui, ella em va prometre... Ara potser estic explicant moltes intimitats, espero que m'ho perdoni. Un dia em va convidar a casa per fer com una carbonara, em va dir, és el meu plat estrella, no sé què, ja que ja és una red flag, no? Això, però bueno, és igual.
Ara sí.
I la cosa és que es va ficar a fer la carbonara, jo estava a la cuina, a mi m'agrada molt cuinar, llavors soc una mica perapunyetes, i clar, i de sobte és com... No hi havia pasta... I va treure com uns tiburons de fer sopa. I vaig pensar, hòstia, vale, bueno, no dic res...
L'amistat
no sé
a la merda.
Sí, després com separant els ous, com deixava com molta part de la clara i pensava com, ostres, vale, bueno, és igual, no dic res. Però després ja com va ratllar el formatge, com no amb el finet, sinó amb el gros, ja ets aquí, en plan, sisplau.
Fins aquí.
O sigui, m'has dit que era el teu plat d'estrella, no sé si dinaré bé, no sé què... I, bueno, en aquest moment ell va explotar i em va com tirar... O sigui, va tirar com 4 anys enrere de tot el que havia passat durant aquests 4 anys, no sé què, no sé quantos, i va ser com un detonant de ficar-nos a parlar a l'amistat, de...
Gràcies a un plat de carbonara, de taurunets
de
a la carbonara. De taurunets a la carbonara.
Sí. Bueno, però, bueno, ara... O sigui, gràcies a això...
Evitar el conflicte no vol dir que no hi sigui.
Exacte, totalment. Moraleja d'aquest...
jo pel que jo sé, tu vas fer una cançó sobre el fet que ja no eres el millor amic del teu millor amic.
Sí, la puc cantar,
això.
Si vols.
Canta-la, sí.
No, és, al principi parlo, dic, però usaré otro nombre, diré el rock.
Vale.
Aquest és el rock, és el meu millor amic. Des de sempre queramos i som mejor amigos. Però últimament no contesta mis mensajes. Pensaba estar enamorado o cualquier cosa, pero hace poco lo vi con otro bro en el cinema. No soy el mejor amigo de mi mejor amigo y es verdad que a veces duele un poco. A veces me propone una cita en el Toro, pero luego viene con todo el mundo. No soy el mejor amigo de mi mejor amigo y encima no me cae mal el nuevo. Ja està.
És una gran cançó, realment.
Totalment.
Simplement la vida. Yes. La vida mateixa.
I ara som els 3 millors amics.
I ara som tres.
Poliamor.
Poliamor d'amistat.
A mi, perdó, això sí. M'ha connectat amb una cosa que també, o sigui, crec que... O sigui, jo tinc un amic que també fa aquestes coses com de, que quedes amb ell i potser es presenta amb 3 persones més.
Yeah.
I és una cosa que... Les seves parelles ho portaven fatal, rotllo, jo què sé, quedava per dinar amb la seva parella i em convidava a mi, i jo arribava allà i pensava com, tio, has quedat amb la teva parella i estic venint jo. Però clar, quan m'ho fa a mi, penso, no passa res, en plan, col·lega, en plan, que veig...
A mi em toca una mica els collons.
Sí, a mi...
Perquè, simplement, com un, ei, vindrà no sé qui també, eh?
Yeah.
Llavors, passa el plat diferent.
Tu ja tens una altra... Però bueno, sí, intento que cada cop em molesti menys, però hi ha un punt de dir... Tio, però... I després tot bé, però...
Mira, per acabar, voldria que em diguéssiu, després d'aquesta conversa, què creieu que és el millor de l'amistat masculina i el pitjor?
No diguis el Timon Holandes.
No. El millor, el Timon Holandes.
El millor, les risses, no? Com...
Sí. Els lols.
Sí.
Jo diria que sí. Que no vol dir que no puguis tenir l'amistat femenina, però hòstia, jo les veig molt...
No justifiquis.
Les veig molt sòlides amb els meus amics.
No, jo crec que... És que ho parlava, de fet, en el podcast d'Inseguretat Femenina, com deia això, com de, ai, m'agradaria a vegades ser un home, no sé què, i deixar de pensar... Jo crec que això també, a vegades, bueno, a vegades, com viure així també és una manera tranquil·la de viure, tot i que penso que a vegades, últimament estic pensant, m'estic avorrint ja d'estar tan tranquil, saps? Jo crec que el millor és això, que estàs molt tranquil i el pitjor també és que estàs molt tranquil.
És la mateixa, la mateixa moneda.
Sí.
Em costa, no sé. Potser una cosa positiva és les ganes d'aventures físiques, el moviment que pots generar una amistat masculina, el viatge també, coses així. I la més dolent pot ser la impossibilitat de les làgrimes. Que làgrimes és castellà, no?
Llàgrimes.
Jo crec que la part millor és la sofisticació que tenim amb el llenguatge que desenvolupem entre nosaltres. Plan, és com una... Acaba sent inclús un art a l'hora de relacionar-te amb algú. Poder-ho fer sempre amb el toc d'humor, vull dir, jo li dono un punt afegit perquè sempre, inclús parlant de les pitjors coses, li podries treure una part bona. Té un punt de positivisme molt gran. La part dolenta seria caure sempre en l'utilització d'això i no tindre un ventall ampli. Jo crec que és les dues cares de la mateixa moneda.
Doncs moltíssimes gràcies, nois. Gràcies. Ara ens farem una abraçada col·lectiva. Ha sigut un plaer escoltar-vos. I ara, doncs, amb una entrevista amb Ciutat. Veurem com porten aquest la seva amistat.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui m'acompanyen al sofà de la Tabarra dues persones, que jo diria que són de les persones amb les idees més esbojarrades de la ciutat. Jeje. Guillem i Jordi, com esteu?
Bones.
Voldria treure-us un tema que no sé com va acabar, que és el del Catriel i Paco Amoroso. Jo us el trec ja i així ens ho traiem de sobre i explico una mica com va quedar això per les estimades que potser no es van enterar o no van veure aquell reel. Vosaltres veu fer un comunicat, veu comunicar que... creieu, teníeu serioses sospites de que Catriel i Paco Amoroso estaven inspirant en vosaltres més del compte o diverses vegades o de manera repetida. Expliqueu vosaltres els matisos o el que no he explicat bé, sisplau.
Jo no ho diria tant així, no? Jo penso que vam observar uns paral·lelismes, certs paral·lelismes, però més enllà d'això que cadascú tregui les seves conclusions.
Sí, ho vam consultar també amb el nostre equip legal i ens van dir que qui volgués consultar-ho podien consultar amb ells també. Ens podem passar el contacte.
Vale, ens podem passar el contacte.
I el que ve a dir en Guillem és que si hi ha qualsevol cosa, que parlin amb el nostre departament.
Ah, d'acord. Vale, sí. Vale, ara després sí, faig una trucadeta i a baix doncs, ja posaré com un subtext explicant una mica... Com va acabar bé? Veu tenir contacte amb ells? Va haver algun DM creuat?
No, no hi va haver DM creuat.
Res de res, eh? Res.
Hem aplicat contacte zero.
Heu aplicat el contacte zero, que a vegades hi ha molta gent que diu que és el més sa.
Sí, sí. Ara
en parlarem també del contacte zero. Ara crec que és l'1 de juliol, o bueno, a Viadet, presenteu en Blanco Envidia, però el show?
Sí,
en directe?
Blanco Envidia és un projecte...
Expliqueu-me.
Que hem vam començar fa més d'un any amb un guitarrista de Motril que es diu Carlos de Jacoba. I portem pues, això més d'un any viatjant com cada mes a Granada. Va començar sent un projecte on nosaltres fèiem de productors, no ens coneixíem de res, però no sé com màgicament vam congeniar molt, vam fer molt bones migues amb ell i vam acabar fent un disc col·laboratiu. Llavors és un disc que serà de Carlos de Jacoba i Ciutat, que traiem el primer single a finals de juny, i que l'1 de juliol el presentem en el marc del Festival Grec.
I esteu contents?
Molt, és un projecte fusió, perquè al final ell ve... Bueno, ell és gitano pur, però ve del flamenc, bueno, del més pur flamenc. Ell acompanya normalment a Diego Cigala, acompanya també a vegades Estrella Morente, i bueno, a part de ser un grandíssim músic, pues això té com una puresa molt gran que nosaltres, clar, venim just del contrari, som dos paios ben paios, i crec que la juntera és la gràcia aquesta de trobar aquest punt en comú i punt no en comú, no?
I també llavors... ens hem acabat fent molt amics.
Molt amics, sí.
També hi entra l'amistat masculina aquí, amb uns backgrounds i uns entorns completament diferents.
Venim de llocs completament diferents.
Però mira, ens ha unit sobretot una cosa que és la música.
Mira, abans d'entrar purament amb l'amistat masculina, tornant a ciutat, vosaltres sou un grup que, a més, moltes vegades no sempre, reivindiqueu molt la idea de comunitat i de grup, etc. No? I, de fet, vau fer com unes normes, que havia una norma que era no donar les gràcies als amics perquè ja som amics. Era alguna cosa així.
Exacte.
Podríeu desenvolupar-me una mica més aquesta norma i per què té tant sentit per vosaltres?
Clar, representa que si tu ja ets amic amb una persona, no fa falta que li donis les gràcies perquè ja ella, la persona ja ho sap, no cal que li recordis. Sèries,
és com accepto los términos y condiciones.
En plan, tant si et convida un cubata com si un dia està molt malament i t'has de menjar una xapa o com si et dona un ronyó. No hi ha gràcies.
No.
Si ets amic amb una persona, em sembla que no fa falta anar-li recordant, ei, som amics, eh? Jo, per exemple, quan parlo amb el meu amic, no li dic, ei, una cosa, som amics.
Però, en canvi, és veritat que molts dels conflictes de les amistats és perquè una part o l'altra sent que et deu alguna cosa o que ha fet més per tu que tu no li has donat o que no li has, dit, no li has donat prou les gràcies per alguna cosa que ha fet. I hi ha moltes vegades aquest joc de qui dona més que l'altre. Vull dir, és complicat, això.
I de les relacions en general.
Vull dir,
ferit, aquest joc.
Sí, és complicat no aplicar les gràcies, perquè moltes vegades fem moltes coses inconscientment perquè ens diguin... Gràcies.
Tu creus? Inconscientment.
Inconscientment.
Pot ser. Yeah.
Inconscientment.
Però a vegades les gràcies també es donen d'altres maneres.
Gestos. Sí, no?
És veritat. Sí.
O bueno, amb una mirada, amb gestos, ja es nota.
Per exemple, gestos tan amables com aquest, no?
Sí. Ah, però...
En tot cas, és un bon exercici el que proposeu, considero. Sí. Vosaltres considereu amics o co-creadors?
Som amics i co-creadors. Ja.
Som
les dues coses.
Creadors d'amistat.
Creadors d'amistat.
Ah, no sé.
Sí, ens vam conèixer, el projecte neix d'una amistat.
Vosaltres éreu amics ja, de què us coneixíeu?
No, de fet, va néixer, per això he dit les dues coses, perquè va néixer en paral·lel, exactament.
És una pregunta que està ben formulada.
Tricky, sí.
Sí, és tricky. Però... Alguna vegada ho hem reflexionat, i és veritat que, de fet, l'últim concert que vam tenir ara a Sala Apolo 2 aquesta setmana passada, vam aprofitar per recordar-ho, que justament a Sala Apolo 2 va ser on ens vam conèixer. Amb en Guillem, perquè els dos anàvem a veure un conjunt, crec que era... quin era?
Kamal Williams,
un jazz fusió així d'Anglaterra, que ens agradava els dos, i els dos ens havien parlat un a l'altre de cadascun. I sortint me'n recordo a la porta que vaig ser jo, que li vaig anar a tirar la canya, i li vaig dir, mira, que tal, que m'agradaria com ajuntar-nos i tal, i ell també li va semblar bé, i el dia següent ja començàvem a fer música.
Uau!
Sí, vivíem just a un minut de casa.
Molt a prop.
Serà de família.
Això va ser un fletxazo.
Sí, vam començar molt, molt ràpid.
De fet, m'agrada que utilitzis la paraula tirar-li la canya i tu. Vam començar molt ràpid perquè sembla que esteu parlant d'una relació amorosa.
És molt semblant.
Sí, és que vam connectar i de seguida ja érem nòvios, no?
És molt semblant. I
amb les nostres
parelles que hem tingut, sempre han de compartir la parella amb una altra parella.
I com ho porten?
Pues, a vegades ho han portat millor, a vegades pitjor, però és una cosa difícil, jo crec, per qualsevol.
I sou la prioritat l'un de l'altre?
En els moments que s'ha de ser prioritari, però també s'ha de saber no ser-ho en depèn de quins moments. Però és la pregunta segueix sent tricky, eh? Sí, sí.
Mira, hi ha un tema també a les indústries i a les escenes, etc, que és la competitivitat, els egos, tot això. Quan hi ha una fusió, quan hi ha una parella artística o quan hi ha un grup o hi ha una comunitat, això desapareix o simplement hi és, però gestiona?
Hi és i es gestiona...
I com ho gestioneu vosaltres? O sigui, hi ha hagut moments?
Podríem començar per explicar que anem a teràpia, no?
Sí, o sigui, gestionem d'aquesta forma, sí. Des de fa 2 anys, podria dir.
Aplaudeixo perquè avui he vingut a la tertúlia. Estic flipant amb aquests homes, eh? Nosaltres anàvem a fer una tertúlia d'amistat masculina, en plan, com... Deixant-vos com a...
Si vols, ho actuem, bro, tio.
Però és que justament a la tertúlia han vingut un dels integrants de Mi Presente i també tenen dues terapeutes.
És que, de fet, nosaltres vam començar a teràpia perquè el Max de Mi Presente em va dir que ells havien fet com una història i fa 2 anys... I llavors vam començar i en realitat és una teràpia de parella.
De parella. Sí, I us va bé?
Sí, és com un espai que tenim regularment on ens diem les coses, ens les diem bé i sobretot també som molt diferents de caràcter els dos, jo soc molt evitatiu i em costa dir les coses. Llavors a mi personalment l'espai de teràpia em va bé com per tenir un lloc segur on
el
que vaig ficant aquí a la motxilla que tinc, anar-ho traient.
Tu no ets tan evitatiu del conflicte?
Jo soc al revés. Soc més explosiu, soc de dir sempre les coses, però clar, a vegades també pues, això té les seves coses, no? De que o sigui, inevitablement a vegades dius alguna petita cosa més mal dita i després és quan, bueno, sap greu també, llavors és com, bueno, és millor parlar-ho i és veritat que guardar un espai només per parlar aquestes coses penso que està guai també, tant per poder-les parlar, primer, i segon, perquè el dia a dia puguis avançar més ràpid amb el que s'ha d'avançar. Perquè si no, és com que ho vas posant a la motxilla i vas generant una ISPAC i... que arriba un moment que, bueno, que pot explotar, pot pesar més.
I ha arribat un punt que és com necessari, quasi, perquè és... també igual és una mala costum, perquè llavors a mi que em costa, doncs ja, o sigui, fora d'aquest espai encara em costa més a vegades, tot i que també fora d'aquest espai ho hem parlat molts cops i ens hem discutit i hem plorat, o sigui, no és que directament ho tapem.
No, espera't, d'aquí dues setmanes toca teràpia, ja parlarem d'això.
Sí, a vegades jo tinc aquest procés mental.
Vale.
Que ara no m'ha arribat mai a les mans, però...
Però és una cosa que abans de concerts, d'èpoques d'estrès, que en tenim molts, sí, no molts concerts, però sí moltes èpoques de molt estrès, perquè ens ho fiquem nosaltres mateixos. Va molt bé perquè és com una... És com això, treure material de l'ISPAC i començar una mica més lleuger i estar nerviós per altres coses i no per les petites o no tan petites coses que ens afecten a la relació.
I quants cops hi aneu al mes, més o menys?
No, hi anem un cop al mes o cada... Amb èpoques més...
Una mica a demanda, diguem-ne, no? Quan ho necessitem.
A demanda, sí.
Ara, per exemple, que hem vingut aquí a la Turra i veient com estàs posada i les preguntes que ens fas poden anir amb menys.
Es compta, sí, no? Ja vindrem aquí. Com a teràpia.
I em sembla que si d'això ens ho convalida, no? El nostre psicòleg.
Jo crec que us convalida una mica.
Sí, mira.
Bueno, veig que en realitat vosaltres hi heu pensat molt també sobre la vostra relació i sobre la vostra amistat. Portant una mica més a termes generals a la vostra relació amb l'amistat i amb els amics més enllà de vosaltres dos, al llarg de la vostra vida, vosaltres com definiríeu, com explicaríeu l'amistat masculina?
És curiós, perquè és una cosa que és el que deia abans el Jordi. Ara fa poc vaig estar al meu poble al maig, que és el festival maig que fan, hi ha un amic del poble que es diu François, que me'l trobo un cop a l'any o dos cops a l'any.
Mira la Turra.
I és com... Potser sí, però és com... Quan ens veiem, és com si no hagués passat el temps. Jo crec que això és bastant masculí i és de les coses bones, potser, que podríem tenir, és que és una amistat que no necessita... comunicació, no necessita saber res l'un de l'altre, però que està allà.
No és de gaires cures.
Exacte. Que, o sigui, és un tipus d'amistat, després n'hi ha moltes altres.
Es reprèn.
Però sí que amb l'amistat masculina és un... Per exemple, el que fem nosaltres dos, també ho hem fet i parlem molt de com estem i de com ens fem sentir i això, per necessitat també, perquè és que amb un projecte és com al final acabes tantes hores i tot que si no, jo no crec que hi hagi ningú que estigui en una situació semblant a la nostra i que no en parli.
Amistat masculina per tu?
Té les seves coses bones i coses dolentes, suposo. També ho he patit, no? Jo que sóc precisament una persona que com t'he dit abans, que sóc més de dir les coses, sí que he patit d'estar en entorns de pensar, ostres, aquest amic pues, no m'està dient el que passa, no? I bueno, també em fem broma, i així a vegades que podés aquesta cosa que tenim, no? També els nois de, hòstia, em fas broma, tal, i és com col·legueu, hi, ha, però a vegades també va bé com dir, tu, escolta, que hi ha això, no?
Però, o sigui, és que jo sempre he pensat que estem molt tarats i ens hem tarat molt. I és veritat, i en això... I crec que els catalans encara més, perquè és una cultura molt discreta, almenys la meva família, la teva, crec que és bastant semblant, que és com de no dir-se molts testimos, de no... És com una cosa com molt, molt, molt distant i a mi m'ha passat sempre que...
Vaig a dir-los ara a la meva família, vaig a passar-los un missatge.
Em costa tant que a vegades penso, per què costa? Sí, perquè...
Bueno, hi ha un bloqueig.
Hi ha un bloqueig, sí, igual com amb plorar o amb mostrar els sentiments. I jo me'n recordo de petit a vegades voler plorar i aguantar-me les llàgrimes i segurament si no ho hagués fet després no hauria tingut tants problemes.
Tu creus que el teu col·lega François diu que t'estimo a casa seva?
Potser sí, no ho sé. Ara el pròxim cop que el veig li diré. Amb ell ens ho han dit.
Ah, veus?
Ah, mira.
Sí, sí.
I us dieu sovint t'estimo entre els amics? Perquè les ties estic generalitzant molt, però és molt habitual el quedar per fer un cafè amb una amiga i al marxar tot l'hora t'estimo, jo també t'estimo. No. Potser no cal tant, potser no ens estimem tant com diem, ¿vale? Potser no ens estimem
entre poc
tant
i massa,
com diem.
Però nosaltres...
Jo ni puc ni... Jo no ho dic mai.
Mai.
Per no mal acostumar també la gent.
Tot i que tu deies que sí que eres més expressiu.
Soc més expressiu, però tampoc soc de... És que no sé com explicar-ho, no? Però és que això de com d'ensabonar molt tampoc no me... I penso que dir t'estimo, ho pots dir-ho, eh? Algun dia es poder s'ha de dir, però si ho dius, jo penso que és...
Perd el valor.
S'ha de demostrar.
Crec que s'ha, jo crec que és més demostrable que no...
Però hi ha vegades que, jo què sé, pues, amb ma mare, i me'n recordo molts cops de dir... Digue, perquè a vegades el t'estimo és que et surt del cor, saps? Sí. I a ma mare pues, em costava dir-li, algun cop li deia, hòstia, m'ha costat dir-li t'estimo a la meva mare.
Yeah. M'agrada dir-ho de maneres originals. Per exemple, hi ha una, relacionant-ho amb la música, hi ha una cançó molt maca, que de fet és una gran referència per nosaltres, del grup 10cc, que es diu I'm Not In Love, que era perquè la dona de la persona que va fer la cançó sempre li deia que mai li deia t'estimo. I va fer una cançó que era tot al revés, dient no m'agrades, no penso en tu quan tal... Mm. No. I em sembla com que és una manera pues, una mica més swag.
M'agrada moltíssim.
També n'hi ha una dels Pets, crec que...
Ah, sí? Mira. Sí. És que els Pets tenen una cançó per tot.
Molt diferent.
Quan teniu un problema, una cosa en plan que esteu trencats, esteu malament, esteu passant un mal moment, acudiu a un amic o a una amiga, normalment?
En el meu cas, a una amiga que coincideix que és la seva parella.
Ah.
Però sí, o sigui, si has estat trencat, la primera que he anat,
vas
és allò.
Amb una noia, i tu?
Jo ho soc fer amb la seva, com els d'APA, que ens canviem les... Els d'APA ho feien, es canviaven les parelles, això molt maco, això. No, jo coincideix que també, com en Guillem, la persona amb la que estic també és la meva millor amiga, llavors. Mm-hmm. En aquest cas ho parlo amb ella.
Tenim la psicòloga,
clar,
i la psicòloga interna.
Però bueno, ara que tu estàs en aquest paper també de psicòloga, potser igual ja et sonarà el mòbil.
Ja em van tres, i us passo el meu telèfon també. I què creieu que l'amistat masculina hauria d'envejar, hauria d'aprendre de l'amistat femenina?
Avui t'has preparat preguntes maques, eh?
És que sou uns nois macos.
Mira, no preguntem. Preguntem poc, crec, nosaltres.
El què tal, què et passa, sí, què necessites?
O preguntem i contestem malament. Mm-hmm. Com contestem bé, ja està. Però no estem acostumats a estar amb amics i treure un tema que et preocupa. O sigui, també, i ho fem, però es fa molt menys, crec.
Mm-hmm. Estic d'acord.
I què creieu que l'amistat femenina hauria d'aprendre una mica de l'amistat masculina? No ens enfadarem, eh? No us estic fent aquí un encerro, un tall viral.
No,
cancel·lats.
Igual agafar-se les coses com més simples, sense pensar-ho tant, o sense buscar com motius, o saps? No sé. Bueno.
Escolta Ciutat.
Escolta Ciutat.
Tu escoltes.
No, jo escolto
m'ha agradat
Ciutat.
La no resposta, també.
Jo...
Era una mica com la cançó de l'UCC, com de no dir que t'estimo, saps?
Ja sabeu que m'agradaria alguna cançó més en català.
Ja ho farem.
Que és un tema que no trobarem aquí perquè us ha tocat l'amistat masculina i us heu salvat.
Doncs et portem una notícia avui, que és que ja tenim fet una cançó en català.
Bueno, dues, de fet.
De fet, dues. Gràcies. I n'hi ha una que és la cançó en català.
La cançó en català? Com es titula?
No sé si podem dir tantes pistes, però poder aquí és un bon lloc per dir-ho.
Jo crec que és un molt bon lloc per dir.
Bueno, va, dispares o què?
Es diu Catalana Girl.
Hi ha hagut dos.
Aquí vam fer un programa que es deia La Noia Catalana, que es deia Catalan Girls.
Sí, sí.
Catalana Girl. Tinc moltíssimes ganes d'escoltar aquesta cançó. Pot ser que sigui la meva cançó.
Si vols, ara quan tallem, doncs te deixem escoltar un trosset.
Ai, em faria molta il·lusió. Catalana Girl m'encanta, m'encanta. Perquè aquesta és la gran exclusiva. Aquesta és la gran exclusiva. Tornen a l'amistat masculina. No sé si trauré un tema una mica tabú, que és Mainline. Tu vas formar part de Mainline.
Sí.
I et va dissoldre... Bueno, no es va dissoldre el grup, tu vas marxar.
Jo vaig marxar, sí.
Això va ser un tema de problema d'amistat masculina o el pes de la vida? Interessos diferents?
Suposo que estaven en dos llocs diferents en aquell moment i també jo sentia que tenia moltes ganes de començar a Ciutat. Mm-hmm. I bueno, hi va anar així. Sí que és veritat que hi ha un moment de... Perquè al final, com de la mateixa manera que dic que amb en Guillem tenim una relació, pues també és una relació que passes per una ruptura, no? Al final.
I també eren col·legues davant.
També eren col·legues i ho seguim seguint i ara més que mai. Però
s'ha recuperat
que...
la ruptura, diguem.
Sí, més que bé. Però és això. A veure, jo penso que tot té les seves... Vull dir que hi ha un moment també que pateixes una ruptura igual que qualsevol altra. Però bé, i la veritat és que també jo sempre penso que els canvis són per bé. I en aquest cas, doncs, ara vist també en perspectiva, jo crec que ha estat perfecte també per haver començat això i seguir fent coses. Al final jo crec que sigui, com es tracta de fer el que tens ganes de fer.
I en general, davant de conflictes com el que hauria passar en aquell moment, però altres conflictes que heu tingut amb amistats, en general, quan hi ha conflictes, com els gestioneu? Sou de dir-li a un col·lega, això m'ha fet mal, quedem i anem a prendre alguna cosa? O sou de, com deien aquí, deixar que el problema passi i anar-lo gairebé ofegar? Deies, com agafar un coixí i anar ofegant fins que es mor del tot i aquí no ha passat res.
Jo soc
de quin tipus
jo soc de dir-ho al minut.
Al moment.
Sí.
Jo no.
Tu ets més habitat.
De guardar-m'ho i de dir-m'ho si realment és algo que em pesa molt. O no, a vegades pesa, però amb el temps es va fent més lleuger i...
I no ets rancorós, no ets rancorós.
No.
O sigui, ho sanes.
No, no, no soc rancorós.
Guim, si hi ha alguna cosa que m'has de dir, m'ho podries dir ara, si vols.
No, perquè, ja teràpia,
perquè estem en confiança i no crec que passi res ara.
Bueno, abans estalviem la pasta de la teràpia.
Ah. Jo crec que una mica l'estem estalviant, la d'aquest
sí.
mes.
Sí, sí.
Ara, un moment bonic, perquè tornant a aquesta espècie de crash que veu viure, ara que porteu ja més temps de co-creadors i també consolidant i cuidant la vostra amistat, què diríeu que és el que més us uneix? O sigui, com, quina és la vostra gran connexió?
Jo és que crec que és una que és la mateixa que ens va venir amb el Carles de Jacoba, que és la música, que és...
Que maco.
Que ens... O sigui, a vegades quan estem enfadats i això, penso, joder, però és que ens entenem molt bé, saps? Amb música tenim com referents molt semblants i quan estem a l'estudi, que és el lloc on els dos hem comentat molts cops que més feliços estem, hi ha pocs problemes i continuen havent egos i continuen havent de tot, però és on són com més nens ingenus jugant, saps? I sí. creant. I, pues, mira.
És el més orgànic i també crec que hem sabut trobar molt bé el... Com que penso, que també és molt random que s'hagi donat així, però jo, per exemple, l'espai que jo ocupo en l'estudi és el que tu n'ocupes i al revés. Sí. El que jo no ocupo és el que... I això va molt bé, perquè al final suposo que no hi ha tant de roce i també és el que diu ell, tenim moltes referències en comú i som uns malalts per la música, els dos. Si ens encanta passar-nos a coses, per exemple, jo què sé, per dir-te un exemple, ahir tornant de la producció que t'estàvem dient que estem produint també a gent externa, doncs... Pues, jo què sé, vam posar el tema en loop o quan tornem amb el cotxe de l'estudi, jo sé que en Guim posarà el tema que acabem de produir en loop fins que arribem a casa, saps? I és com, els dos estem com obsessionats, tal, per millorar-ho, per buscar-li, donar-li dues voltes i tal, i és com, jo crec que això és el que fa que estiguem com en la mateixa pantalla i que de moment això tiri. Que
és... Això és compartir moltíssim, eh?
Clar.
Que us obsessioni el mateix, us importi de la mateixa
sí, sí.
manera.
I és veritat que el que penso que té la música, que és molt guai, també com a cosa terapèutica, és que... un sentiment o qualsevol cosa que t'ha passat quan has fet aquella cançó, quan la tornes a escoltar per més sí. anys que passin, inclús et diria que té més poder que la ment, que la memòria, és com que torna en aquell moment. És com sí. quan es sí. olores com una fragància o el que
com
sigui,
no?
Que dius, ostres, no sé per què, però m'està revivint aquell sentiment de la primera ex que vaig tenir, saps?
Sí, sí, sí. Bueno, va, et passa algú pel carrer i fa una olor i dius...
Ja,
se't desbloquegen tots els records i és una persona de cop.
Total. Pues amb la música jo penso, no sé si ho
és
penses tu també.
Directe. Sí, totalment. Potent. Ui, totalment.
I fent-la encara suposo que hi ha una capa més, no? Que és com, ostres, me'n recordo quan m'ho estava posant sí. al forn, saps?
Sí, sí.
És un accés superdirecte.
Sí,
molt sí com una part de dins del cap, no? Que no hi arriben altres coses.
Connecta de seguida. Per vosaltres, què és el més important a l'hora de cuidar un amic? En plan, com es cuiden els amics?
Una bona colleja a temps, no? No.
Entenent que som diferents, que tots som diferents i que no tothom necessita el mateix, que el que necessites tu igual no és el que necessita l'altre. És com, jo crec que és molt entendre l'altre i què necessita i donar-li, pues, si necessita espais, necessita pues, que li preguntis que estiguis a sobre, perquè hi ha molta gent, o sigui, la gent és molt diferent l'una de l'altra i tots necessitem coses diferents.
I és molt difícil. I sobretot, no donar mai les gràcies.
I sobretot, no donar mai les gràcies. Què és el que arribaríeu a fer l'un per l'altre?
Podríem dir el que no arribaríem a fer l'un per l'altre.
Sisplau,
jo no canviem la pregunta. No em tiraria de paracaigudes per ell, per exemple.
I tu què no faries al Guillem?
Ostres.
Ara tocar una serp, per exemple?
Jo les serps els tinc moltíssima por. O sigui, que tot el que tinc que acabar amb serps, en allà no m'hi veuràs. De fet, jo somio a vegades que hi ha una serpa dintre el llit i fot un salt. Molt bèstia, sí, sí.
Hòstia, tens autèntic...
És el meu enemic més gran.
Que fort.
Sí. Jo les cucaratges.
Jo també.
Les paneroles.
Jo les paneroles i els coloms.
Els coloms? Guai, putat.
Saps que en el primer disc venia una ploma de...
Ah, és veritat.
Ah, sí? Venia una ploma dins?
Sí, sí, sí. I anava dedicada per tu, eh? No.
M'ha arribat ara, però bueno, jo... Però
entenc que no van venir a la torre, també.
És per aquest
això.
Motiu que estem al programa 117 i és ara que per fi heu tingut un espai en aquest, sí, sí. En aquest venerat sofà.
Aviam el tercer disc.
A veure el tercer disc, què tal? Mira, m'agradaria que em diguéssiu per acabar una cançó que per vosaltres representi l'amistat o que us recordi l'una a l'altra.
Mm-hmm. A veure, et podria dir, si vols...
Una nostra.
Una... No, la que hem estat escoltant molt aquesta setmana, de Trigo Limpio, que es diu Maria Magdalena, que la tenim molt al cap, no sé per què.
A veure, a mi em recorda ell molt, pues, per exemple, Acció.
Ostres, és bona aquesta. És que era un grup que jo tenia, bueno, que tenim un tema que es deia Ser Diferent, i, clar, jo tenia 17 anys o alguna cosa així, i ja que ho dius, aquest estiu, a la, no, al setembre, concretament ara, no recordo si era el 19, fem un concert únic de retorn a Verges, a la plaça Major, que és on vam començar.
L'he fet un pas, sí, de promo.
Això és de molt bon amic. Moltes gràcies, estimats. M'ha agradat molt parlar amb vosaltres.
Nosaltres amb tu.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve.